Les teves matinades sonen a Ràdio Estel. Sonen a música ininterrompuda només per tu. De dilluns a diumenge fins a les 6 del matí, la música que a tu t'agrada a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Diàlegs cap a la mitjanit.
Hola, molt bona nit, amics i amigues. Quan hi ha un diàleg, i particularment quan aquest diàleg és entre la parella, entre l'espòs i l'esposa, és important afrontar aquesta conversa amb una mirada determinada, neta, diuen els analistes dels fenòmens religiosos. Aquesta mirada neta que ens ajuda a buscar tot allò que hem de parlar amb els ulls posats en la transcendència, oberts, com diem els cristians, a l'acció de l'Esperit Sant. Aquesta qüestió és la que volem tractar avui en els minuts que dediquem a matrimoni i família. És el nostre diàleg cap a la mitjanit, que també inclourà música d'inspiració cristiana i bioètica, avui amb Xavier Sàrries i Xavier Sobrevia. De seguida entrem en matèria, parlant de matrimoni i família. Abans escoltarem la cançó Fe de Maria Lafitte. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. En aquell temps, Jesús deia a la gent: quan veieu pujar un núvol cap a ponent, dieu tot seguit, ve pluja, i la pluja arriba. I quan bufa el vent de migjorn, dieu, farà calor, i en fa. Hipòcrites, vosaltres sabeu entendre l'aspecte de la terra i del cel, i no sabeu entendre en quin temps esteu vivint? Aquest fragment del capítol 12 de l'Evangeli de Lluc, que és precisament el d'avui, el d'aquest últim divendres, penúltim divendres, millor dit, quart divendres del mes d'octubre, ens servirà de punt de partida per parlar avui de matrimoni i família amb el matrimoni dels equips de la Mare de Déu en el sector de Barcelona, format per Susi Losada i Juan Carlos Pérez. Susi i Juan Carlos, bona nit, benvinguts.
Bona nit, Ignasi.
Com estan?
Molt bé.
Bé, aquest fragment ens deia Susi Losada que li agradaria comentar-lo immediatament, ara que els oients el tenen fresc. Sí. Jesús ens retreu que sapiguem entendre avui farà calor, avui plourà i no sapiguem altres coses.
Sí, en este evangelio el Señor nos muestra que no somos capaces de comprender los signos que se nos han dado. Qué lástima.
I en tenim de signes. De vegades diem, oh, és que no els sabem interpretar,
sí que
aquests signes.
Sí que tenem. Vemos que discernir los signos de los tiempos es una tarea vital que tenemos y nos llevará a dejarnos encontrar con Jesús. Pero tenemos que tener en cuenta que el discernimiento es un don del Espíritu que nos permite distinguir entre lo que nos mueve en la dirección del Evangelio y lo que nos encamina a ciertos derroteros. Entonces, vemos que en ese sentido es una tarea esencial que tenemos en nuestra vida, permanentemente estar contrastando y discerniendo.
¿Y qué es discernir? Discernir los signos de los tiempos es querer comprender lo que en nuestro mundo de hoy es signo de la presencia de Dios. Dios siempre está presente, pero hay que descubrirlo. El Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, que tanto se cita y tanto ha contribuido a esclarecer estos aspectos, invitaba a la Iglesia a escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio. Decía el Concilio en la Constitución, ¿no?, de Gaudium et Spes, que acomodándose a cada generación pueda la Iglesia responder a los interrogantes de la humanidad y así conocer y comprender el mundo en que vivimos. Indudablemente que el sínodo de los obispos sobre la familia está, digamos, en esta línea. Están analizando la realidad para dar respuesta a los problemas que tiene la gente. Lo cierto es que esta es la Constitución, bueno, la Constitución y todos los textos del Concilio Vaticano II nos han comprometido definitivamente en una relación de diálogo con el mundo, que esto hay que tenerlo muy presente, y no en una relación de condena del mundo, que, bueno, sabemos a dónde nos ha llevado. Esta, sin duda, han sido una de las grandes intuiciones del Concilio Vaticano II. Es decir, descubrir que el diálogo y escuchar lo que el mundo expresa tiene un valor y tiene un significado y que hay que comprenderlo.
Bueno, vemos que en este sentido, en los equipos de nuestro movimiento, este año nos ha propuesto en el tema de estudio del curso, que lo desarrollamos a lo largo de todo el año, el tema es sal de tu tierra, discernir los signos de los tiempos. Sal de tu tierra, sal de tu interioridad, sal de tu egocentrismo, sal de tu capillita interior. Y también coincide con lo que nos dice Francisco.
Efectivament, en l'exhortació Evangelii Gaudium, sí, aquesta església en sortida, no?
Salir a les periferias, ¿no es cierto?
I no ser autorreferencials, no ser mirar-nos a dintre, sinó sortir a fora.
Sí, està, però està...
Tot està en sintonia plena, eh?
Exacto.
Sí, yo creo que es una gracia.
I tant.
Bueno, y entonces vamos a gozar, supongo, todo este año, porque vemos en los 10 o 12 encuentros que tenemos cada mes, entonces vamos a ver algunos de los aspectos o los múltiples aspectos que puede significar ver... ¿Qué es ver los signos de los tiempos? ¿Qué es ver esa acción de Dios en nuestra historia? ¿Cómo Él va actuando? Y cuando las cosas van por ese lado, evangélico o no, ¿no es cierto? Entonces, cuando preparamos el tema, que tenemos la reunión mañana, la primera justamente de este tema, en la sentada, que es nuestro diálogo en pareja, el contenido fue justamente, intentamos discernir la manera que tenemos de mirar al otro, a nuestro esposo, a los hijos, a la familia, al equipo, a la comunidad parroquial. Entonces, y las consecuencias que tienen cómo miramos. Porque nosotros miramos cómo sentimos. Si sentimos que somos autosuficientes, que los demás están, que somos el ombligo del mundo, pues miraremos a los demás sin darles ningún tipo de valor, pensando que tienen que girar a nuestro ritmo, ¿no? Y vamos a tener una actitud, claro, que no va a ser la actitud de Jesús para nada, ¿no es cierto?
En estas sentadas a las que alude Susi, nos preguntamos si nuestro amor está teñido siempre de compasión, de misericordia, que permita así tener la capacidad de vivir el perdón o, mejor aún, la reconciliación. O si, por el contrario, somos jueces severos que estamos pronto para ver todo lo negativo y no lo positivo que tienen las cosas. Yo preguntaría si miramos con la mirada de Jesús o miramos con la mirada de nuestro ego, que es el que muchas veces, como lo tenemos más o menos cerca, es el que nos aconseja. Eso nos hace que a veces seamos poco, digamos, comprensivos con la realidad. Entonces hay que ver si seremos capaces de transformar nuestra mirada sobre el mundo con la fe, la esperanza y el amor, que es como Jesús miraba en su tiempo y como Jesús nos mira ahora y es como Él nos aconseja que miremos. ¿Seremos capaces de mirar con los ojos que Jesús nos mira? Esa es la gran pregunta.
Fíjate cuántas veces miramos a la pareja o a los hijos o al grupo, es decir, aquí con esta tela no se hace un traje, ¿no? Y nos da ganas de bueno, con este marido ya no se puede seguir, lo cambio, ¿no es cierto? O estos hijos no hay nada que hacer, o este grupo no sirve para nada. Pero eso no es lo que hacía Jesús. Jesús realmente miraba el interior, miraba las intenciones. Y en esto que decía el Juan, de con fe, esperanza y amor, con fe de, como la que... Con fe de que todos tenemos esa fuerza del Espíritu y que somos capaces. Con la esperanza de que las cosas pueden mejorar y que a veces los fracasos sirven para recapitular, para ver que te has equivocado. La situación tiene que madurar y a veces necesitas un tiempo y un fracaso. Y tener esa esperanza y no apurar las cuestiones, ¿no? Y con amor, que el amor, ese que da todo, lo puede todo.
Quan parlen de la sentada, Juan Carlos Pérez i Susi Losada es refereixen d'una banda
al
diàleg entre els matrimonis en els equips, no? 4 o 5 parelles, i sobretot el diàleg entre el marit
i la
mujer.
El de la sentada és el diàleg de la pareja.
De la
Después
parella,
hay
només,
en algún momento una cosa de sentada cuando revisamos cómo marchó el equipo a lo largo del año. Pero tú te
Però
referías...
la important és la de la parella.
Bueno, el que hacemos cada mes, que es el que tú te referías al principio,
sí, efectivament,
que tiene que ser un diálogo con la mirada y con los parámetros que nos da el Evangelio.
Efectivamente.
Que nos va a transformar, ¿eh? Si nos dejamos transformar por el Espíritu. De ahí la importancia de la plegaria, de pedir al Espíritu que nos ilumine.
Per això avui volem acabar aquests minuts amb una pregària. Proposem als oients que s'assumin, diu així, és molt breu. Units en la fe i en l'esperança i plens de confiança en l'amor que Déu ens té, adrecem-li les nostres pregàries pel sínode de la família i també per nosaltres, per les nostres famílies, per tota l'Església i per totes les famílies de la Terra. Us ho demanem, Senyor. Moltes gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Bona nit i fins
nit,
a la propera
Ignasi.
Ocasió.
Bona nit.
Adéu-siau. I ara escoltem Ave Maria, interpretada per Kiri Tekanawa. Els trasplantaments són una realitat de la medicina i de la vida social de vegades poc coneguda. Es trasplanten ronyons, es trasplanten cors i altres òrgans vital que salven moltes vides. Sorgeix una qüestió que avui volem tractar en els nostres minuts dedicats a la bioètica, que és la de com incentivar que aquests òrgans vitals puguin circular o puguin estar connectats en xarxa, la seva distribució, les persones que els poden distribuir, de tal manera que algunes persones que els poden necessitar de manera urgent puguin salvar les seves vides. I en la cultura americana, i segurament en la nostra també, plana la idea d'establir un sistema que comporti pagar i cobrar per aquests òrgans. Això toca la nostra ètica i és per això que avui volem analitzar el tema amb la presència dels nostres col·laboradors, Xavier Sàrries, que és metge nefròleg. Bona nit, benvingut.
Bona nit.
I també Xavier Sobrevia, metge, sacerdot i delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Bona nit.
Molt bona nit.
Bé, això dels trasplantaments de ronyó, per què no és èticament acceptable que es cobri per trasplantar un ronyó?
Jo abans voldria fer un preàmbul.
Endavant.
El que se'n diu, dit en anglès, Spanish model, perquè és així com se l'expressa, som els primers... el primer país de tenir donants de ronyó, de donants de vísceres, però sobretot de ronyó,
sí,
en el món.
Gent que voluntàriament diu, jo vull ser donant. Si algú necessita, me'l trec.
A Espanya li costa molt ser pioner en coses, però vull dir, en aquest cas concret ho som. I els americans, els anglesos, els alemans, ens copien, ho intenten.
Han posat el nom d'Espanya a la marca, diguéssim.
Exacte.
No, Spanish model.
Vull dir que s'ha assolit un grau molt alt de donació de vísceres de persones mortes.
Uh-huh. La dada concreta, és a dir, de cada 10 persones que moren, quan es demana els òrgans en aquests casos, sí, doncs 9 de cada 10 diuen que sí. Els familiars o sí, ja el difunt ho ha disposat així. No?
El ronyó és un òrgan que es pot donar de manera assequible, sí, perquè es pot viure perfectament amb un ronyó.
No, però sí. Ara parlem de donacions de cadàver a viu, i l'altra cosa seria...
De viu a viu, perdó.
Vius, que això està augmentant molt els últims anys, i també aquí a Espanya, i que hi ha també alguns models molt interessants a l'hora de dir no només es trasplanta a nivell de família, sinó també entre persones desconegudes.
Clar, a Amèrica, on surt la notícia és Amèrica, i sobretot d'un ex-premi Nobel d'Economia, que deia doncs, que el mercat d'òrgans, la llista d'espera de persones amb necessitats de trasplant de ronyó, en aquest cas concret, és molt alta, i les possibilitats de trasplantar-se molt baixa per la via de la donació de cadàvers.
Ell proposa la solució d'establir unes tarifes que
sí,
incentivarien
la competència. Com que és d'economia, ho quantifica tot. No? Diu que val $350,000 la diàlisi, que val $150,000 un trasplantament, posa també despeses entre immunosupressors i altres coses. Vull dir, que quedarien més de $100,000
d'estalvi.
Amb respecte a lo que és les tècniques habituals, no? Uh-huh. Vull dir, a part de tot això, ens trobem que a Espanya, que som, diguem-ne, els reis de la donació, també hi ha el problema de que les persones entre 40 i 60 anys no tenen ronyons de cadàver adients. Uh-huh. I aleshores ens trobem, doncs, jo tinc reunions en l'hospital en el meu hospital entre una i dos al mes de persones que s'han de trasplantar. Evidentment, jo estic amb la visió de nefròleg i, a més, d'eticista, perquè no hi hagi cap tipus de problema ètic en el trasplantament, no? Però vull dir que les persones que s'han de trasplantar i són relativament joves, en aquests mateixos moments, el que s'utilitza és un parent que generalment a vegades és la dona o el marit.
Uh-huh. Sí, hi ha hagut casos, no?, de marits sí, i dones que de forma anònima o de forma pública ho han fet, han donat
llavors
el seu ronyó.
Aquí tenim el tema de que si el parent no és compatible,
llavors
què passa? Doncs des de l'any 2009 hi ha iniciativa d'un nefròleg que tenia aquests problemes, doncs va dir, bueno, posa un contacte, doncs potser quatre famílies, i un el dona a l'altre, l'altre, i al final tots aconsegueixen tenir un ronyó adequat a les característiques de la immunitat de cada pacient.
Hi ha una web informàtica amb tots les característiques antigèniques, el que ens provoca el rebuig, de tots els donants i receptors de tot Espanya. Si un cònyuge de Barcelona no va bé, pot anar bé per un altre d'un altre país o una altra regió, no? I a vegades es fan tractaments creuats de 8 a 10, que coincideixen tots i es trasplanten tots, no? I a més, ha emergit també la figura de... Això va passar aquí a Catalunya, a l'Hospital de Sant Pau, d'un religiós que va donar un ronyó de forma altruista. Després de fets, totes les indagacions tant físiques com psíquiques. I aquest també va generar un trasplant en cadena.
Doncs important vetllar per una xarxa, no?, que permeti que si no tens un parent i necessites un ronyó, es pugui trobar una persona que fàcilment et pugui donar un ronyó compatible. Clar,
el tema és aquí buscar alternatives per poder donar resposta a la demanda de ronyons i a la demanda d'aquestes persones, dels quals la qualitat de vida per un costat és més baixa i també el risc inclús d'arribar a accelerar el procés de mort també. Alhora que també, doncs, evitar caure en la comercialització dels òrgans propis, no?, i de la salut, no? Llavors, aquí és una línia important que, si es traspassa, la cosa es podria complicar molt.
Per recapitular breument, tenint en compte que hi ha dues línies, no?, la donació del ronyó d'un cadàver, una persona en vida pot dir jo, quan mori, vull donar el ronyó.
Lamentablement, moltes persones no ho diuen en vida, però sí que amb molta delicadesa i fent-ho molt bé, doncs es demana als familiars més propers
que ho autoritzin
i veiem com la resposta és molt bona en la majoria dels casos.
La clau de tot això és la creació del coordinador de trasplants entre l'Organització Nacional de Trasplants i el govern espanyol. Això ja té uns 20 anys de durada. I que aleshores hi ha un càrrec, que és el de coordinador de trasplants de cada hospital que trasplanta, que està en contacte amb les unitats de cures intensives i de coronàries, que és allà on es produeixen les persones que moren, i per altra banda, els propis familiars de la persona que és mort.
Per tant, hi ha alternatives als sistemes economicistes, no?, de dir totalment, això val tant.
Totalment, i a més, netes i no tan farines amb res.
Molt bé. Doncs, com dèiem, l'altra alternativa és que una en vida pot donar també el ronyó. El cas del ronyó es pot fer, altres òrgans vitals no, evidentment, no, el cor no, i potser el fetge també és més...
Fins i tot ara tenim les voluntats anticipades, aquest document que s'està posant de moda i que es va introduint també a Espanya, que hi ha persones que allà posen que si es moren i ho poden i són...
Pot ser interessant.
És factible... volen ser donadors de vísceres.
Segons de quina malaltia moris, doncs els òrgans poden estar contaminats, poden estar degradats, llavors no convé. És a dir, si aquella persona mor de càncer, doncs aquells òrgans no serviran, perquè podries estar allà...
Clar, cèl·lules canceroses.
Mal, o una infecció greu, etcètera, no?
Senyors, ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva explicació i reflexió sobre la donació, sobretot de ronyó, però també d'altres òrgans vitals. Doctors Xavier Sobrevia i Xavier Sàrries, fins la propera ocasió. Bona nit.
Bona nit.
Fins aquí el nostre diàleg d'avui. Ens endinsem ja en l'última hora del dia, cap a la mitjanit, com sempre. Amics oients, que tingueu molt bon cap de setmana. Ens retrobarem en un nou diàleg el proper divendres a les 11 de la nit. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Ja sabeu que a les nits hi ha programació de reflexió, espiritualitat i temes socials i religiosos a Ràdio Estel cada dia d'11 a 2:15. Adéu-siau.
Diàlegs cap a la mitjanit. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni, la família i l'ètica de la vida.